Primer manifest del futbol d'avantguarda. En el futbol d'avantguarda no fa falta pilota, ni porteries, gespa o uniformes. No són incompatibles, però elements d'aquest tipus tendiran a recordar el futbol tradicional. 2. Hi ha futbol d'avantguarda en totes les coses. Com a coses en si, potser no semblen gaire especials, però com a partits de futbol, són totalment avantguardistes. 3. El futbol d'avantguarda té una força similar a la de la gran obra d'art o l'avanç tecnològic. És capaç de moure el món cap endavant, Déu ho sap, i això ho comunica ocasionalment a determinats visitants de Machu Picchu. 4. En el futbol, com a la vida, és imprescindible poder ser a dos llocs a la vegada. 5. S'ha de sortir del món del futbol temporalment, aproximadament 5 anys, per canviar-lo des de dins. És important que aquest procés comenci tan aviat com sigui possible, i si pot ser, de manera immediata.
Escoltar on són les faroles de De Sousa. Benvinguts a JDM, a la justa de mots, on les qüestions de les cançons són conjurs per obrir universos paral·lels. JDM! Bon vespre des de l'estudi 1 d'IV3. Us saludem avui. Nosaltres dos, en Jordi Caballero, bon vespre.
Bon vespre.
I un servidor, Joan Francesc. Com ja heu pogut escoltar, avui la justa de mots ve de la mà de Sousa. Bon vespre, De Sousa, com estàu?
Bon vespre.
Molt bé, bon vespre. Molt bé.
La pregunta que ens han de fer és: qui són De Sousa? De Sousa és un cognom brasiler. Aquesta és la primera resposta, però per què un grup mallorquí decideix anomenar-se així? Crec que la segona resposta la trobam a l'accepció filosòfica del terme autenticitat. L'existència humana per designar el caràcter de l'home quan esdevé allò que és veritablement i radicalment. Però com pot ser un acte d'autenticitat abandonar els cognoms que t'identifiquen? En aquest cas, Guerau Dueñas, Cabot Martorell, Hernández Mut, Estela Ballester o Portell Català. Només pot ser autèntic el fet d'anomenar-se De Sousa si algun De Sousa molt proper ha marcat suficientment la teva identitat. Pel que sembles així, i aquest era n'Agustí Simó De Sousa. Per les paraules del propi grup De Sousa, podem saber que Agustí Simó de Sousa, mallorquí però també en sant brasilera, tenia una actitud vital que ajudava a construir el seu propi mite. El defineixen per la seva màgia, el seu misteri, el seu sentit metafòric, el de ser de dues terres i la seva capacitat polifacètica. Era poeta, entrenador de futbol regional i moltes altres coses. Adjectius que defineixen també el grup que avui ens du la Justa de Mots. Així que estem impacients per conèixer més els dos de Sousas i el disc que avui presenten, Futbol d'Avantguarda, Somni i Viatge, d'Agustí Simó de Sousa. Bon vespre de nou, de Sousa.
Bon vespre.
Moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Hem dit els cognoms, ara direm els noms complets. Àngel Garau Dueñas, bateria i percussió.
Hola.
Lluís Cabot Martorell, veu, guitarra, teclat.
Hola.
Xavier Hernández Mut, guitarra, teclat i veu. Biel Estela Ballester, baix. Podeu acompanyar amb es guet, també, vosaltres.
Ah, vale, vale.
Si no queda molt pobre. I en Guillem Portell Català, saxòfon i percussions, que avui no ha vengut.
Però... Ja
hi sí, molt bé.
Aquesta és va.
Els han guardat tots pel final.
Ah, però és que no
energia. Sí. S'ha anat acumulant, molt bé. I doncs, això, qui és de Sousa i qui sou de Sousa?
De Sousa com a col·lectiu som d'altres cinc que, amics des de bastant petits i bé, mos vàrem unir en aquest format gràcies a que vàrem conèixer aquesta gran persona que va ser en Agustí Simó de Sousa i entre la pardaleria que duim i les seves bromes i tot això mos va com a...
Vau connectar.
Sí, com mos vàrem generar com a col·lectiu gràcies a tot això.
Sí, també va ser el moment en què vàrem anar tots a estudiar a Barcelona i coincidirem a un pis en el Raval. I clar, i en aquell moment, pues, ell estava per allà i va ser quan...
On estava ell?
Era d'allà, de per...
Vivia per el Raval, pel nostre...
On no l'haureu trobat, per primer cop?
Allà de vora, nosaltres vivíem just a Nou de la Rambla i just de vora hi ha com una placeta. I a vegades baixàvem això quan començava a fer bon temps a menjar pipes.
Menjant pipes, sí,
passar a baixa per allà i el varen conèixer un dia així.
Però ell era allà i era una altra banda també. Sí. Sempre deia que era dos llocs a la vegada i que bé, nosaltres el varen conèixer en el Raval, però en aquell moment sempre deia que estava a Punta Cana també.
Per això deien també que hi ha una similitud amb vosaltres, no? Perquè estàu a cavall entre Mallorca i Barcelona, vosaltres també.
Sí, això és una de les coses que mos ha impactat més de fer aquest disc, és una mica això, que va sobre estar a dos llocs a la vegada, i precisament pues, nosaltres també molt hi sentim, en certa manera.
I avui també estàu, en certa manera, amb ell, no? I cada vegada que tocau les seves lletres. Sentiu una connexió especial en aquest sentit?
També com el fet d'haver gravat i ja d'assetjar i tot això, acabes com generant un altre, lo millor, com un altre pla de que estàs fent un concert i estones a lo millor com a que no estàs...
Sí, t'abstreus un pot de lo que era de si idea primigeni per fet d'haver-ho manejat durant molt de temps.
No, les hem fet molt nostres, aquestes paraules, i és lo que dèiem a vegades, que ha estat com quan agafes un llibre i te poses a llegir-lo i te'n dones compte que el llibre està xerrant de tu mateix, està xerrant de la teva pròpia vida. Mos ha passat una mica això, ha estat molt sorprenent.
És curiós perquè vos ha passat a tots els membres del grup.
Bueno, cadascú té les seves vivències. No? Jo xer per jo, però bueno, per com ho han comentat, vull dir, tots hi veiem una mica coses similars, sí.
I l'alerta que en de Sousa no estigui allà on està ara i en aquella cadira que...
Pot ser allà una cadira buida.
No el veiem, però està allà.
Pot ser. Alerta
amb el que dèiem.
Tant de bo, tant de bo. En tot cas, va per ell també aquesta Justa de Mots d'avui.
I tant.
Que heu iniciat llegint un te, no és així, Àngel?
Sí, és el seu manifest on definies futbol d'avantguarda.
I... que és el títol que duu, es diu que estàveu presentant.
Mm-hmm. Sí, sí, i també és un manifest com heu pogut sentir que el pots aplicar en tota la teva vida i t'ajudarà.
I en certa manera ho feis així, no?
Sí, sí.
L'aplicau.
Ho intentam.
Però com arriben totes aquestes lletres a Voltros?
Això va ser un dia que, sense esperar-ho, se va presentar, o va tocar a casa nostra, allà quan vivíem a Arrabada, i se va presentar com amb aquesta capsa i plena com això d'escrits i...
Perquè ell, en certa manera, se presentava quan volia, entenc, és a dir, teniu aquesta connexió amb ell...
Ho havia fet a vegades, però tampoc no, i tampoc no és que tinguéssim una relació super...
De quedar...
propera, de veure-lo molt, el veiem tant en quant, i tampoc no sabíem gaire d'ell perquè feia aquestes coses, que tampoc no sabies molt bé si que te podies creure i que no, tenia aquesta gràcia. Però sí, qualque vegada ho feia, i aquest dia pues, ho va fer molt, va sorprendre a tots, perquè no... No
haurien,
dit,
no, haurien
dit mai, sí, no haurien dit mai que tingués coses escrites.
Toca en aquella porta i què vos diu?
Va venir amb un, com un caixonet amb molt de papers i mos va dir que havien de fer un disc amb allò.
Estava com a...
Sí,
com, de fer un disc, de fer...
I nosaltres...
Com per dir-li que no, no?
Sí, no mos ho esperàvem perquè sí que ja havíem aprofitat algunes de les seves ensenyances, ja les havíem aplicat en els altres discos, però no mos imaginàvem que tingués tant de papers escrits i tantes idees i va ser això, com començar primer des de la sorpresa i pensant, bueno, què farem? I a poc en Lluís sobretot va ser qui va estar com treballant aquests textos i posant-los com a cosint-los un poc i vàrem veure que això que era un material riquíssim.
I què és això del manuscrit de Punta Cana?
Bueno, és com el títol que ell li donava a tot això, a tots com a aquests textos, vull dir, realment no és que fos algo editat, vull dir, és com a, més que res que el nom que li donava això en aquests escrits.
En tot cas, anem a mirar una mica de cap enrere. Fa 5 anys vau debutar, no és així?
Sí, crec que sí.
2013 ho vau fer amb un EP, sí. Pau Mundial. També aquell mateix any vareu llançar el vostre primer LP, Flors i Violència. Ara, com dèiem, estrenau Futbol d'Avantguarda després d'haver tret Bossa Nova Infinita i el 2016 vareu treure el gran salt endavant. Però aquest Futbol d'Avantguarda suposa, o molts ho diuen així, realment el gran salt endavant, no?
Sí, i el següent disco serà el Futbol d'Avantguarda de veres, saps? Anem fent això, posant un títol en el disc, però fins al següent no...
No ho aplica.
Però per què? Per què creus que diuen això?
Sí que notem que potser hem sabut fer cançons d'una manera que no n'havíem fet fins ara i com estan polides, com estan treballades... i sobretot gràcies a en Joan Pons del petit de Caleril que mos va gravar i produir aquest disc. Potser és això com que hem arribat a una altra banda que no havíem arribat fins ara.
Perquè ara ho deixem que el productor, no? En Joan Pons, introduís una miqueta també el seu criteri, no?
Sí, mos venia de gust amb aquest disc, no? Com fins aquest disc que havíem estat bastant com a tancats... Això, que ja duiem els discos bastant treballats de casa i amb aquest tenien ganes d'això d'algú que mos ajudés i estàvem disposats a escoltar i aprendre.
Escoltar coses com que en Xavier començàs a cantar cançons? Això ho decidiu vosaltres?
Bueno, sí, anàvem un poc s'idea ja. Sí que hi havia aquestes... Bé, hi havia dues cançons ja que havíem preparat perquè jo les cantés i tot i que hi havia inseguretat en el principi per part meva, evidentment després
acabar sent que canta millor també el disc hi havia la idea que fos un disc ja inicialment que fos un disc molt variat perquè pogués troben que tenia molt de sentit en les lletres que no fos com d'un estil en concret sinó intentar tocar molts de pals a la nostra manera. I això de que introduïa un altre cantant i tal també mos anava perfecte per això, perquè li donava un poc de...
Matisos, no? Sí. De fet, la primera cançó que heu tocat, On són les faroles, és precisament un exemple d'això. És una cançó curta, molt intimista, no? De què xerra i què vol transmetre aquesta cançó?
Jo crec que en Agustí era una espècie de didacta, també. Per exemple, ell estava bastant interessat en tot el que era la cosmologia i la història de la ciència, també. Vull dir, li encantava en Copèrnic, o xerrava d'en Copèrnic. No sé, mos contava històries d'en Copèrnic, dades històriques molt concretes. I jo crec que en aquesta cançó se destila un poc aquest interès que tenia ell per això. Però, vull dir, era més com a... Tenia aquesta vessant molt educadora, sí, com a de mestre.
De
sí.
Savi.
En Jordi ho és una miqueta savi, o no?
No, però bé, com que la xarxa està tot, pots anar de savi per la vida. Però sí. És que mos ha fet molta gràcia això de les orbes celestes. Nosaltres sempre estem analitzant les lletres al detall i... anem a divulgar un poc sobre aquest concepte, no? Hem pensat, ja que en Agustí xerrava de les orbes celestes, hem cercat, sense ser grans experts en el tema, però creiem que eren entitats fonamentals de models cosmològics de Plató, Eudoxa, Aristòtil, Ptolomeu i Copèrnic, del qual xerràveu, no? Sí. Ells explicaven que les estrelles fixes i els planetes es movien perquè estaven incrustats en esferes giratòries, no? Que eren concèntriques.
T'estan donant la raó, ho sabeu vosaltres, que són?
Sí, home, quan vàrem mirar les lletres, ho vàrem investigar una mica, també.
Ah, molt bé. Se suposa que les estrelles estan fixes entre si, no? No canviaven mai de posició. S'argumentava que havien d'estar a la superfície d'una sola esfera estrellada, no? I d'aquesta manera se composava aquest model d'esferes interconnectades, no? Esteu totalment assabentats del tema, com diuen, perquè tenen una cara de seguretat.
Jo no en tenc ni idea, jo estic assentint, simplement.
Sona molt bé, com per dir que no.
I van medir l'univers a partir d'aquest sistema i van dir que tenia 73 milions de milles l'univers. Ara mateix creu que no se pot medir l'univers i de fet que és infinit i no sabem els límits que té l'univers, no? Tot molt curiós.
Sí, i a més està agafant força la teoria de la relativitat, no?
Quan la que ja és... coneixem des de Albert Einstein.
Sí,
però agafant força està bastant allà. Ja.
Està a puntito de caramelo.
Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes, i aquest senyor tenia rellotges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què?
De Sousa, coneixeu aquesta cançó?
Sí, sí.
Sí, sí.
De què xerra aquesta cançó?
D'això mateix, que...
De la teoria de la relativitat, no?
Sí, de fet, el temps és relatiu, o fins i tot podríem dir que no existeix, però de moment no hi ha proves sobre això, sinó que és una creació dels éssers humans. Ara recitaré un poema... que du el nom Teoria de la Relativitat, que és d'en Miquel Desclot, que és un poeta i escriptor català que no ens explica la llei física, sinó que respon més a una altra llei, anomenada la llei Campoamor, que està basada en la cèlebre, molt cèlebre frase, la coneixereu, d'en Ramon de Campoamor, que diu: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Una flor és una casa luxosa per al cuc delicat. Un lleó és un gatet de joguina i una mosca un gegant. Un pomer és un eixam de planetes orbitant lentament, on la vida batega en silenci, tot guardant en secret. L'oceà és un abisme insondable i una gota en un got. Una estrella és un punt en el negre i una aurora de foc.
Ara estem escoltant un mític concert realitzat al juny del 2011 a Tenerife. Són Tangerine Dream i en Brian May, guitarrista de Queen. Van fer un concert usant els sons de les estrelles que l'astrofísic Garrick Israelian, promotor del festival Starmus, el festival que marcava aquest concert, els havia proporcionat. És a dir, varen intentar posar música en els sons de les estrelles. No sabem si això és del tot cert. El que sí que sabem és que hi havia un telescopi especial, que s'anomena Kepler, de la NASA, i que aleshores havia captat variacions minúscules en el brillar de les estrelles, que produïdes estaven per ones acústiques de l'interior d'aquestes pròpies estrelles. Com que nosaltres, sincerament, no som especialistes, no, Jordi? Ja ho hem dit.
Però mos ho creiem tot. Això és el so de l'univers, el que estem sentint. Bueno, i la guitarra de Brian May, també.
I volem
juntes
aprofundir, no?, una mica sobre la temàtica dels sons de l'univers. I és per això que han connectat amb la doctora Alicia Cintas i Olives, directora del Grup Nacional de Científics, l'únic grup nacional de científics que participa en la detecció de les ondes gravitacionals. Premi Nobel, i aquest grup el qual dirigia se diu Grup de la Relativitat i la Gravitació i és de la Universitat de les Illes Balears. Bon vespre, Alicia.
Hola, bon vespre.
Estàvem parlant d'aquestes ones acústiques que sonen a l'interior de les estrelles, però l'observatori del projecte LIGO, guanyador del Premi Nobel, ha captat uns sons diferents, no és així? Quina diferència hi ha?
Molta, perquè en particular nosaltres no captem sons, nosaltres no captem mai ones sonores, nosaltres captem ones gravitacionals.
I què volen? Explica'ns una miqueta més en detall, què volen dir?
En particular només tenim dos tipus d'ones que ens donen informació de l'univers, el llum, és a dir, les ones electromagnètiques, i les altres són les ones gravitacionals. Lamentablement no tenim informació via ones sonores, com tu dius, o no és la forma típica d'aconseguir informació. Encara que tot això d'inspirar-se en la naturalesa, despertar curiositat, apropar la ciència a la societat, pues té tot el meu recolzament.
D'acord, anem a parlar...
I activitats com això, com el concert, exactament, em sembla que són iniciatives molt positives.
Anem a parlar, ara sí, de les zones gravitacionals, com ja comentaves, perquè un dia vareu detectar aquest so. Com vau reaccionar? Què significa?
Bueno, aquell dia ens va canviar la vida a molta gent, i això ja fa més de 2 anys. Llavors, varen tenir que, bueno, aquestes zones no les escoltes, però resulta que la seva freqüència està a la banda audible. Fas tu les graves i després les pots passar, per si vols, per un sintetitzador o algo que els hi doni, que els hi faci, que les transformi en so. I això és el que heu escoltat. Però, evidentment, això no és el que detectam. El que detectam és aquest estirament i compressió de l'espai-temps, que això ho podem mesurar amb aquests instruments extremadament complicats, com són els observatoris d'ones gravitacionals LIGO.
I quina informació nova ens pot aportar?
Ens pot aportar molta informació perquè aquestes zones tenen unes propietats totalment diferents i complementàries a les propietats de la llum. Per tant, un mateix esdeveniment còsmic ens portarà informació totalment diferent, com la que va passar, per exemple, aquest mateix estiu, quan se va poder veure o observar per primera vegada la fusió de dos estels de neutrons, que després simultàniament s'ha de veure en pràcticament tot espectre electromagnètic, començant ratxos gamma, per passar per òptic, ràdio, etc. És a dir, va ser un fenomen que després va ser observat durant les següents dues setmanes en què va ocórrer.
Aligo.
I es veure un mateix fenomen de diferent manera, doncs això ens aporta moltes respostes sobre la naturalesa i a la vegada ens fa que ens qüestionem altres coses.
Respon en part també a la predicció d'en Einstein, no?
Correcte, vull dir, la primera ona gravitacional es va servir per confirmar una predicció més d'aquesta teoria que ja té un segle de vida, i en canvi aquesta darrera detecció, la de estels de neutrons, doncs ha estat una altra fita a la història de la ciència, en què es va inclús publicar un article amb més de 3.500 firmants, perquè hi havia més de 70 col·laboracions arrel del món que es van participar d'aquest esdeveniment, d'aquest estudi. És a dir, si els antics treballaven sols, construïen telescopis, observaven els estels sols i feien ja grans descobriments, avui en dia aquests grans descobriments eren gràcies a l'esforç de molta gent dins entorns de grans col·laboracions, allà on tothom aporta el seu gra per poder fer ciència.
I la informació que podem obtenir és precisament de fa molt d'anys, també, però.
Ui, sí, mira, la que m'has posat tu era la del 14 de setembre del 2015. I aquest va ser un esdeveniment còsmic que va tenir lloc a 1.300 milions d'anys llum de la Terra. És a dir, que va succeir exactament, bueno, exactament no, aproximadament fa 1.300 milions d'anys. No ha estat el de més lluny crec que va ser el del 4 de gener del 2017, que aproximadament va tenir lloc fa 3.000 milions d'anys, pràcticament quan la Terra començava la vida,
per tant, de Sousa encara li quedava molt per
existir, no havien nascut, eh?
I aquest darrer, doncs, fan uns 130 milions d'anys. És curiós, eh? Estem parlant d'unes escales molt, molt curioses.
I gràcies a tots aquests descobriments recents podem saber molt millor com és l'univers, no? O com era fa tants anys, ara que hem parlat d'orbes celestes, no? I de les velles teories d'estrelles que estaven fixes entre si i que medien l'univers, no? Ara...
Home, jo crec que la història, la humanitat sempre ha tingut una curiositat innata per estudiar l'univers, observar-lo, qüestionar-se coses... Vull dir, bé, sospito que si heu parlat de les òrbites o dels models heliocèntrics, geocèntrics, que es pot fer tota una filosofia com el progrés la ciència ha anat aportant més informació, les revolucions que hi ha hagut en tots aquests segles, doncs aquests dos darrers anys ha estat una altra revolució, una revolució en què s'ha comprovat una teoria estranya més, la teoria d'Albert Einstein, però també ens permet ja descobrir cossos que no en sabien de la seva existència, ignoraven que existessin forats negres de masses estel·lars superiors a 20 vegades la massa del nostre Sol, i inclús n'han descobert fins a 60 masses del nostre Sol. Veure que sí que és possible que aquests forats negres existeixen formant parelles a la naturalesa, que s'afonen entre ells i ho fan en edats inferiors a sota de l'univers, que també hi ha alguna cosa semblant als ocorres als estels de neutrons, i amb observacions d'aquests estels de neutrons inclús han pogut, gràcies també que han pogut veure la llum associada, doncs fer mesures d'aquesta constant de Hubble, que ens dona informació de com s'està accelerant l'univers en aquest moment.
De Sousa, ara que ja heu tret el disc de Futbol d'Avantguarda, el proper disc pot tenir a veure una mica amb aquests sons que estan comentant?
Segur. La base era molt bona.
Ui, que s'esperin, que en el futur encara potser podrem escoltar sons encara molt més emocionants i més variats.
Estarem a l'espera.
O inclús, si tenen curiositat, hi ha moltes pàgines web allà on hi ha diferents models i de senyals, és a dir, com s'escoltarien. Canviem un poc la freqüència i així es tornen més interessants a l'oïda humà.
I llavors ja ho sabeu, anau agafant informació d'aquestes zones gravitacionals.
I... Sí, alguns són sons més agradables i alguns són sons, diguem, que més desagradables a l'oïda humà.
En tot cas, ens ha semblat molt interessant poder conversar amb tu, Alícia. Sí, sí, sí. i a veure si s'apunta en aquesta idea i realment...
Queda apuntada. Farem recerca i a menys que surt l'any que ve.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Tota idea i tot així d'intentar apropar el que és la ciència a la societat i conscienciar-se o inspirar-se en la naturalesa, a mi em sembla que això és molt, molt positiu.
Moltíssimes gràcies, Alicia, novament. I ens tornarem a posar en contacte aviat, segur.
Molt bé, molta sort.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit, gràcies.
Adéu.
Que, llavors sí que ho fareu en aquest projecte o estem una miqueta impacients? Ens agradaria molt. No vos podeu comprometre, no?
No és això. Vull dir, nosaltres, pues, tot lo nou és benvingut. Ens agrada anar evolucionant a cada disc, o sigui que... Per què no?
El millor és el moment.
El moment.
A mi me'n faríeu molt feliç.
En tot cas, ha estat interessant, no?, poder parlar amb l'Alicia Cintas.
Pues.
I ara, si tocau un segon tema, segurament s'obrirà una segona porta. Estau disposats?
Endavant.
I de som-hi.
Diuen que és mes d'abril, no és un reptil, que sa flor se despenja i no penja mai d'un fil. I diuen que sa peresa et sa naturalesa de mamífers en vies d'extinció. De mamífers en llocs on fa calor. Migracions de salmons i tu te'n rius. Estacions temporals i dies definitius. I diuen que sa destresa d'aquesta mà malmesa és producte de certa evolució. Des de que no hi ets vaig en reserva amb un mort mort mala herba. Bona sort i adéu. Que no hi ets, passos de zebra, peus de plom, no som qui era i qui som no ho sé.
Cada
de dimarts, a les 10 del vespre, vos esperam a Noguera i Noguera.
Entre d'altres coses, entrevistam, conversam i mos endinsam en els personatges a través dels seus familiars.
Perquè dos germans poden fer moltes coses junts.
Fins i tot un programa de ràdio.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera. Perquè dos germans de vegades poden estar d'acord, o no? Amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
Si vols estar al corrent de tot l'esport de les Illes, no ho dubtis, sintonitza Esports 3 cada dia a la una, perquè tots els esports tenen cabuda a la ràdio pública de les Illes Balears.
Xisco Díaz t'informa de tota l'actualitat esportiva a Esports 3, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, a la una del migdia.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
JDM.
No és Jungla de Macacos.
JDM.
És la Justa de Mons.
Per si encara no mos havíem posat suficientment misteriosos i profuns, arriba en Jordi Caballero amb les seves interpretacions.
Migracions de salmons, eh? Però hem d'escoltar com de Sousa ens ha cantat Migracions de salmons, i tu te'n rius, estacions temporals i dies definitius. I això ens desperta, com a mínim, dues preguntes. Volem aclarir què passa amb les migracions de salmons. La primera seria, qui és aquesta persona que se'n riu de les migracions de salmons? Teniu alguna idea? Diu, i tu te'n rius.
Jo, això és la frase que més gràcia me fa de, del disc. Perquè els salmons són com aquests peixos, no? Que quan són joves van a la mà, no? I després tornen i ho passen puta en riu amunt, no?
Van a contracorrent.
Clar, però per riu, i m'ho fa gràcia això de i tu te'n rius. I no sé si la lletra era a una persona en concret o alguna cosa així, però crec que és més una mica...
O un joc de paraules amb el riu.
Jordi, t'he de felicitar, però...
Perquè he encertat la frase que li fa més gràcia del disc. Casualitat, tot casualitat. I una segona pregunta, que crec que un poc l'has respost ja, que què té de peculiar, no?, aquesta migració dels salmons que no tingui la d'altres animals.
N'Agustí solia dir que els mallorquins que anàvem a viure en algun moment fora de Mallorca som una mica com salmons, perquè acabam tornant a Mallorca, fent el camí invers, és a dir, tornem a casa per reproduir-nos i per morir, com fan els salmons. Sempre feia aquesta broma.
Sí, la típica frase de tornar a sa roqueta, no?
Exacte.
En Jordi és de Barcelona i va venir a Mallorca per reproduir-se.
M'he reproduït a Mallorca i Pantura igual tornaré a Barcelona, però no ho sé. Aquí les Balears està massa bé.
Jo segur que està en camí un segon fill, Jordi.
Carai.
Sí, efectivament. Bona, gràcies. Moment lectura. Moment premsa del cor del programa. Jo crec que en Agustí es va basar probablement, no ho sé, en una novel·la d'en Paul Tordey.
Hòstia, pot ser.
O Pantura en la pel·lícula que es va basar en aquesta novel·la. Sempre acaba en una pel·lícula, en Joan ja ho sap. Cert. És que aquesta pel·lícula, música de Darío...
Estan molt atents, eh?
Sí.
Botsana?
És Jurassic Park?
S'assembla. Aquesta música, però, és d'en Darío Marianelli, vosaltres que sou músics, que segurament el coneixereu, compositor de bandes sonores, i és de la pel·lícula La pesca del salmó al Iemen. No sé si vos sona, una comèdia britànica.
Sí, sona, però...
Jo no l'he vista.
De l'any 2011. Idò es basava en aquest relat, no és original el guió, de la història d'un doctor que és expert en piscicultura i al qual li encarreguen la missió gairebé impossible, si ja és difícil la migració de salmons, ell havia de fer introduir una colònia de salmons allà al Iemen, que és un país desèrtic d'Orient Mitjà, com ja sabeu. I l'home se posa frenètic quan li fan l'encàrrec.
Para Fred es totalmente irracional la idea de que esos peces que viven en las frías aguas de Escocia sobrevivan en el desierto. En primer lugar, habría que capturar 10.000 salmones y llevarlos hasta Yemen vivos, no me pregunte cómo, permitiendo a los salmones migrar río arriba, por supuesto hasta la estación seca, cuando todos morirán.
Es impresionante, Dr. Jones.
Mire, me lo he inventado todo.
No, el dibujo. Es un artista, si me permite decirlo.
Valtros parleu, o en Agustí parla, de mamífers en via d'extinció en llocs on fa calor, com per exemple el Iemen. És possible... Hòstia,
que... pot ser que estés influït per això.
Que llegis...
Jo no l'havia vist, però...
Jo no l'he vist, l'haurem de veure.
Sí, però poden quedar avui.
Sí.
Avui... Quedem per veure-la?
Després.
No teniu res a fer?
No, després no.
Molt bé.
No.
Avui, que és el dia del treballador...
Sí.
Doncs, un bon dia per mirar pel·lícules.
Bé, i ara ve la connexió, deixem el salmó de part, perquè això sempre m'adu una connexió espiritual, filosòfico-espiritual. A la novel·la els salmons s'adapten a un mitjà advers en aquesta calor, perquè ara he fet un spoiler, però bé, aconsegueixen sobreviure realment, i és el que passa un poc amb nosaltres, no? Amb tots nosaltres.
Com
no?
Tu,
que
quan has vingut a Mallorca.
Sí, ens hem d'adaptar a un món on les circumstàncies canvien constantment. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo. Canvia, todo canvia, no? Tot canvia, deia la gran Mercedes Sosa, que no Sousa, però igual una altra casualitat, amb aquesta flauta de pan que els que hem viscut a Barcelona la tenim molt present, sobretot de la plaça de Catalunya, no? Sí. No sé si encara s'hi posen
aquí
allà.
Aquí també hi ha uns grans músics.
Sí.
Sant Miquel.
Sant Miquel.
Idò, per què posar tot canvia d'anar a Mercedes Sosa? Idò, perquè és un dels grans ensenyaments que ens va deixar Siddhartha Gautama, el Buda, per exemple, no? Com sempre dic, res no és casualitat. I Pantura, no és casualitat que esteu aquí avui, dia 1 de maig, quan ahir justament, la matinada diumenge dilluns, entràvem a la lluna plena d'Escorpí amb el sol situat a Taure. Atenció, hem passat de l'astronomia a l'astrologia, ara. I direu, què està dient aquest sonat? No és casualitat, no. Perquè sabeu que té d'especial aquesta lluna nova d'Escorpí situat en el sol a Taure?
Sant Abem.
És el moment, la lluna plena, en què Buda va néixer i va morir.
El mateix
això,
dia.
Això diu la llegenda. Això Uà. Diu la llegenda.
Va anar per feina.
I és la gran festa del budisme, el Vesak. O sigui, l'estan celebrant aquests dies, festa de la vida de la mort, de la impermanència, del constant canvi. I aquest és el concepte al qual avui volia arribar, no? La impermanència de les coses. Se'ns escapen de les mans. Les volem agafar, però se'ns escapen, no? I llavors he preparat un conte que surt al llibre Els millors contes espirituals d'Occident i d'Orient, que és un recull d'en Ramiro Calle, on tenim un rei, un guàrdia i un sense sostre. Ui. Hi ha tres personatges que mos il·lustren un poc el món de la impermanència, no? El concepte. I voleu participar en aquest conte?
Clar.
Endavant, Tido.
La guàrdia reial va dur davant el rei un home amb aspecte de sense sostre.
Per què em duis aquest home?
Majestat, no sabem si és un boig o vos vol ofendre. Diu que vol dormir en aquest hostal.
Com goses dir-li hostal al meu palau?
Digui en aquest lloc abans.
Del meu pare.
I abans?
Del meu padrí.
I molt abans?
Del meu repredí.
I on se n'anirà ara?
Van morir.
I com així li dieu hostal a un lloc on les persones van i venen de pas?
Ha ha ha!
Molt bé. Ho he fet molt bé, això de llegir un text, interpretar un text. Ara en Jordi recitarà un poema i ara sereu vosaltres qui mos haureu de respondre i, per tant, sorprendre amb una resposta. Esteu preparats?
Sí. A veure quina cançó vos inspira aquest text. La llum freda del quiròfan il·lumina infinits petits mons. En però, la humanitat no suporta gaire grans dosis de consciència. El pensament sols es viu dins els emblemes que vesteix per esculpir les imatges de la natura. L'agre de la terra o la mitologia o la ciència són els recers on la vella necessitat sobreviu. Esteles blanques al front dels cavalls suosos, triangles per mesurar l'espai que el cor no abasta, oracions o microbis dins els fems de la terra per fer-la fruitar amb delitosos puncis. Caminam amb adalit sobre la pell d'animals assassinats o làtex d'arbres dessagnats cuits amb sofre. Cap mirada no abasta el nostre voltant. Fragments se'n destrien. La dissolució d'una cultura a canvi de sanitosos profits.
És tan petit l'espai que separa l'ungle del dit. I és tan gran l'espai que separa la paia del gran. Són microscòpics, no t'ho creuràs. Si no els mires, no els veuràs. És tan petit l'espai que separa el teu cos del meu. Tanta falta i me sap tant de greu. Som dos microbis dins un matràs. Estam tan junts i tan separats.
Molt bé. Fantàstic. Àgil i bona resposta. A veure, però, quin text ha recitat?
Mira, el text era de Vell Nou i és d'en Àngel Terrón. Àngel Terrón és un professor mallorquí de química.
Ah, mira.
Fa feina a la UIB, també, com n'Alícia.
I penseu que aquí hi ha gent de lletres i gent de ciències, no?
Clar, ell era...
Veure, vosaltres, de Sousa... Teniu els dos perfils?
Som una mescla.
Així és.
Sí, sí.
Ell, en Àngel, és un home de ciències que té també molta passió per les lletres, no? I té aquesta dualitat que sempre és tensa, no?
I vosaltres, que també sou duals, per què heu escollit la cançó que heu escollit, Dos microbis?
Jo els he arxivat perquè un moment... en el text deia microbis i...
Molt àgil.
És arxivat, això.
Ja està. Ah, mira, bona molt resposta.
Bé. Molt bé. Han estat desperts aquí.
I després de tant de conceptes, no? Avui han xerrat de molt de temes i dispars, ciència, lletres... Feim una petita pausa i després ens reprenem ja amb el final del programa, si vos pareix.
Molt bé. Sí.
Ja t'adem a...
Et proposem començar la jornada amb les previsions del dia. Entrevistes i connexions allà on hi ha la notícia. Informatiu Matí, de dilluns a divendres a les 7, amb Olivia Navarro. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella, 100.9.
JDM.
No és Joves de Mala Mort.
JDM.
És la Justa de Mots.
Estrelletes encenit i un planeta petit plen d'aigua un salt.
Avui hem xerrat molt d'estrelletes, però també heu fet teatre i heu promès que vos podrem veure interpretant, no?, sobre escenaris.
Sí, sí, sí. Esperem poder aconseguir una radionovel·la i també poder fer format de teatre. Seria interessant, també.
I sobre escenaris, però, tocant, interpretant els temes de la Sousa, quan vos podrem veure?
També hi serem, ara, aquests dies.
Sí, es maig tenim, per exemple, l'11 de maig a Barcelona, en el cicle Indiscret.
Tenim dos més en maig que no sabem si se poden dir encara, o sigui que no ho direm. Però tot això, si qui vulgui mos saber ja per Facebook o Instagram i quedam algun dia i li explicam les dates i...
Anem fent testels nosaltres, sí. Els poden compartir amb el Drive i els hi passam així com amb els balanços de... Sí. Com estan tot anant els concerts.
També les finances, com ens van. Tot això es publica, tot això se pot consultar.
Transparent.
Xerrant sí, de temes de finances. Mm-hmm. Com poden contribuir en el vostre projecte i que les vostres finances, el vostre gràfic pugi cap a dalt.
Tot i que sabem que això és el menys important.
Sí,
però
sí.
Per si de cas ho podem...
Però volem també dur-nos a casa nostra un bocinet de sobre.
Hem editat el disc ara amb vinil i en CD. I s'inclouen, a més, com a un llibret en format... Que es dina 5, això, Àngel?
Sí, quartilla.
Com una quartilla, sí. On hi ha les lletres, però també altres textos d'en Agustí. I tot això se pot comprar, realment.
Mm-hmm. Vull dir, per internet, per exemple, crec que a través de la...
Hi ha llocs.
Sí, del web de Hayden Track Records,
sí,
que se pot comprar, i a través de Famèlic, que és el nostre segell, també...
I també
segurament Bubota...
Sí. I les tendes, supos que també
hi farà. Sí, i les tendes esperem en breus que arribin, perquè això a vegades tarda un poc, s'envia, però està el caer, sí, crec jo.
D'aquí poc ho trobarem a les tendes, però per als impacients que connectin amb vosaltres a través d'internet, no és així?
Exacte. Internet és tot, eh? Ara realment fa uns anys que s'han posat molt en sèrio i...
Sí, sí, no.
I pots trobar...
Ah, sí?
Sí, sí.
Està a punt de quedar ple, sí.
Bé, serà. No és infinit com l'univers,
no,
és finit.
No, això està ple.
Està agafant força, com la teoria de...
Bé, tocarà un darrer tema per acabar o no?
Vinga.
Molt bé, i de moltíssimes gràcies de Sousa per acompanyar-nos avui.
A voltes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Jordi Caballero,
per la teva sabidoria. Per venir.
Sense Miquel Àngel Fiol, una vegada més no hauria estat possible, el tècnic de so que ha fet possible la Justa de Mots d'avui. I, estimada audiència, mos veiem la setmana que ve.
Tres camins bons. Les paraules són com els camins. Si te passes de repetir-les, perden el sentit. Els camins bons són tres camins bons, són tres. El primer, no se sap molt bé d'on ve. El segon, és 60 pics, més curt que un minut. I el tercer, està realment bé. Però pot pareixer absurd, perquè fa com voltera i acaba d'allà d'on surt.
Suècia i Finlàndia, ja no hi són i ja no tornaran. Oh, el somni s'ha acabat. ja no record ni que somiava. República Dominicana, Venezuela i Taiwan, Nigèria ni tampoc Botswana, ja no hi són i ja no tornarà.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. A partir de demà, dia 2 de maig, les Balears i les Canàries estaran connectades amb un vol directe. L'aerolínia Canària Vinter començarà